Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Començant pedres a les butxaques, la tramuntana tornarà a ser la protagonista meteorològica de la jornada.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal? Bon dia. Són les 8 del matí d'avui, que és dijous 18 de març del 2021. Avui comencem la jornada amb dos titulars clars pel que fa al temps. Tramuntana, que ens seguirà afectant unes hores més, i això doncs farà que tinguem un dia majoritàriament assolellat, almenys durant el matí, però sí que és cert que arriba una llengua d'aire fred que ens haurà de tenir pendents de veure què passa demà. Perquè demà sí que pot fer molt més fred i pot girar-se la situació actual i tenir nuvolades importants. Ara mateix, a Pals, el temps que tenim i que estem consultant ara mateix aquí a l'estudi, el termòmetre que tenim a l'estudi, és de 9 graus, ara mateix 9 graus a Pals i temperatures similars arreu de la comarca. Saludem a la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Sandrín Busnet, bon dia.
Bon dia.
Paula Balcebre, bon dia.
Hola, bon dia.
Eugènia Güell, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I també tenim amb nosaltres l'Anna Salvador, a qui saludarem de seguida, perquè de moment encara no hem pogut estar... Sí, ja la tenim. Anna Salvador, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I més persones, que s'aniran connectant de seguida i que amb què repassarem els titulars que comencen avui a l'Hospital de Palamós, perquè s'ha detectat un brot de coronavirus amb 7 positius arran d'un cribatge, i la directora assistencial de Salut del Baix Empordà, l'Anna Rivera, ens deia ahir que, clar, que el brot de l'hospital demostra que encara la situació no està del tot controlada.
Sí, a l'entrevista del Supermatí d'ahir vam parlar amb l'Anna Rivera, directora assistencial del Servei de Salut del Baix Empordà, sobre el brot de Covid que afecta Medicina Interna i Traumatologia del mateix centre. I s'ha pres la mesura que els pacients ingressats no puguin rebre visites fins que la situació estigui controlada. Rivera va explicar que és complicat determinar l'origen del brot totalment del cert, però que estan treballant ràpidament per detectar més casos i per limitar l'abast del contagi.
L'ha tingut un home a Platja d'Aro per maltractar la seva dona.
El presumpte agressor, de 30 anys i nacionalitat espanyola, ja tenia una ordre d'allunyament de la seva parella, la qual va infringir. La víctima va necessitar atenció mèdica per diverses lesions producte de l'agressió, i el jutge del cas n'ha decretat presó provisional per al detingut.
La nova estació d'autobusos de la Bisbal d'Empordà entrarà en funcionament el 27 de març.
Així ho va anunciar ahir l'alcalde Enric Marquès durant la visita del secretari del Departament d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín. Marquès va recordar que és un canvi molt necessari perquè la Bisbal necessitava una estació en condicions.
Doncs sí, bona notícia, la veritat, per tots els que bisbalencs. L'Ajuntament de Palafrugell ha millorat l'accés a la platja del Golfet.
Després que el temporal Glòria deixés moltes zones malmeses, ara s'han fet obres perquè tingui una entrada més segura i acabada.
I també hi ha una nova zona de pas a l'Avinguda de S'Agaró.
Garanteix el pas tant dels usuaris del carril bici que transcorre en paral·lel al riu com dels vianants. Els altres projectes del procés participatiu han estat la instal·lació d'una font d'aigua al camí central pel parc dels estanys de Platja d'Aro, o la construcció d'una marquesina a l'entrada principal de l'Escola Vall d'Aro de Castell d'Aro.
Vinga, som-hi. Des d'ara i fins al 15 d'octubre queda totalment prohibit encendre foc en terrenys forestals, poblats o no, per arbres. Hi ha una franja de 500 metres que els envolta. Un repàs que fem amb l'Eugènia Güell.
Tampoc es poden llançar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc. També està prohibit llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc i utilitzar bufadors o simulats en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.
També es fan treballs de prevenció contra incendis forestals, concretament a Tamariu.
Des de ja fa uns dies, l'Ajuntament de Palafrugell ha començat tasques de neteja i manteniment dels boscos per tal de prevenir el risc contra incendis, concretament a la zona d'Aigua Xalida.
El Consell Comarcal presenta els resultats de la diagnosi per la diversitat afectiva, sexual i de gènere.
Abans d'ahir al matí es van presentar al Consell Comarcal les conclusions de la diagnosi emmarcada en el Pla Comarcal per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Baix Empordà, un instrument per garantir l'eliminació de les desigualtats i violències que es deriven de l'orientació sexual i la identitat de gènere.
Maria Arnal i Marcel Bagés són confirmats, els nous confirmats, pel 59è Festival de la Porta Ferrada, que és l'edició que es farà aquest estiu. Paula.
Sí, l'edició d'enguany del Festival de Porta Ferrada afegeix l'actuació del duet barceloní Maria Arnal i Marcel Bagés, que actuarà a l'escenari de Guíxols Arena el 17 d'agost. La parella musical acaba d'estrenar el seu nou àlbum, L'Amor, i descriuen el gènere musical com a pop mutant, amb elements contemporanis, pinzellades tradicionals i experimentació.
I la Lliga de la Bisbal és la convidada al Bestieses 2021 per les festes de Sant Josep Oriol de Barcelona.
A més, la Lliga de la Bisbal també participarà al Corpus Festiu, que culminarà una celebració que es diu Bestieses, els convidats del Lleó i la Mulassa de Barcelona, que és una cercavila festiva on el Lleó i la Mulassa conviden cadascun una bèstia rellevant del territori.
Previsió del temps ara mateix, com són les 8 i pràcticament 7 minuts. Marc Vilà, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Sembla que el vent del nord continuarà com a protagonista avui. Quins són els detalls de la previsió del temps?
Comencem jornada amb dos títols clars. La tramuntana encara ens seguirà afectant unes hores més i això serà el motiu pel qual tindrem el dia majoritàriament assolellat, almenys durant el matí. I l'altre titular és que avui arriba la llengua d'aire fred, que ens mantindrà amb la informació meteorològica primer plano pel que pugui fer a partir de demà divendres. Avui la jornada començarà freda, però el descens de la temperatura el notarem al migdia, amb una temperatura màxima que podrà baixar entre 4 i 5 graus respecte a dimecres. Així doncs, tindrem una forquilla de temperatures que anirà del 5 a primera hora als 14 al migdia. En referència a la tramuntana, a la nostra comarca Baix Empordanesa, el Servei Meteorològic de Catalunya té emès un avís per margàs i mar de fons de component nord. Entre el Cap de Creus i el Cap de Begur, les onades podran superar els 2,5 metres. A la tarda es moderarà la força del vent. Al final de la jornada, la nuvolositat començarà a guanyar el cel i això ja serà el senyal de que tenim l'embussament d'aire fred a sobre i que ens afectarà de cara a demà divendres amb forta davallada tèrmica, ruixats de risc de calabruix i encara amb tramuntana. Pel cap de setmana esperem l'entrada de la primavera, amb una situació de ple hivern, amb fred ben viu, però amb predomini del sol.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari d'avui aquí al Supermatí ens l'envia en Dani Chicano.
Rebenta l'afirmació naïf de que d'aquesta pandèmia i de tota aquesta porqueria en sortirem millors que abans. No puc amb aquest optimisme sec i racional que únicament serveix per fugir. Entenc que n'hi ha que ho necessitin per una qüestió d'higiene mental, però vaja, jo em sento millor apagat a la terra, sense guatejar-me, per mirant de ser conscient sempre de la realitat que vivim. Respecte a això de l'evasió, us puc dir, per l'experiència que tinc treballant amb companyies de teatre, especialment les familiars, que els propers mesos veurem, de fet ja n'estem veient, grans treballs, grans obres. Des de l'aturament inicial de les dues primeres setmanes amb tot tancat i aturat i veient amb impotència com queien tots els bolos dels tres mesos següents, van començar a rodar els engranatges de la creació. Les companyies van començar a treure projectes que tenien en un calaix o que en van crear de nous o simplement van aprofitar per accelerar projectes que no trobaven el seu lloc en una agenda plena d'actuacions. Però un procés de creació així no podia seguir un procés convencional, sobretot perquè els temps s'han allargat i les companyies han pogut treballar amb comoditat. Han sovintejat residències llarguíssimes en teatres i sales que no tenien cap activitat de cara al públic o assajos intensius durant llargs períodes de temps. Tot plegat ha redundat en espectacles mesurats, acabats fins al darrer detall exactes, amb bons treballs d'escenografia, d'il·luminació i de so, amb el moviment apamat i interpretacions amb un munt de matisos. I és per això que s'augura una època d'espectacles memorables, especialment en l'àmbit del teatre familiar, però també en el teatre d'adults. Vés a saber si en sortirem millors, més bons o més ases de tot això, però el que sí tindrem seran millors espectacles, afortunadament. I ara, amb el permís de l'autoritat incompetent, tothom a vacunar-se.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Laura Pegrozilli, més coneguda com LP, doncs torna a les nostres vides amb One Last Time, un avançament d'un disc que arribarà aquest 2021 i que avui és la cançó del dia aquí al Supermatí de Ràdio Capital.
Another chance to make it right. Oh, when it's young and it's fun, there's nothing lost, nothing won, no consequence in sight. You know it only feels like darkness when the light doesn't shine on your side. You were the poet, I was the poem, but when you're mine, were you your own? Oh, we're fighting for our lives. It doesn't matter if you survived, but if I could have one last time with you, I imagine all the things we would do. Love is in the words unspoken, all these moments of golden.
Som al Supermatí, som a Ràdio Capital, de seguida tornem.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí.
De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Arriba la setena edició de Mirades, el certamen bianual de fotografia del Baix Empordà. Del 9 d'abril al 2 de maig, descobreix una quinzena d'exposicions repartides entre diversos espais de Torroella, la Bisbal i Girona. A més, el 10 d'abril vine a la Fira de Fotografies d'Autor i a la trobada d'editorials de fotografia que tindrà lloc al Passeig de Catalunya de Torroella de Montgrí. Mirades, el certamen de fotografia del Baix Empordà. Més info a fototorroella.cat. Organitza Associació Foto Torroella.
Garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, visites culturals...
Informeu-vos-en al 972-300-228 o bé a garoïnada.cat. Les Garoïnes, als restaurants de la Garoïnada. Fins al 28 de març a Palafrugell.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, sóc l'Alícia de Sense Sal i volem felicitar Ràdio Capital per aquests 20 anys donant suport a la música en català. Per molts anys més i una abraçada molt gran.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys. Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online. La Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons, regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat.
Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Hi ha un brot que afecta 6 persones, 6 pacients, a l'Hospital de Palamós, que es va detectar en un cribratge. Ahir parlàvem amb la directora assistencial de Salut del Baix Empordà, l'Anna Rivera, que ens explicava que aquest brot demostra que la situació del coronavirus a la comarca encara no està del tot controlada.
Sí, a l'entrevista del Supermatí d'ahir vam parlar amb l'Anna Rivera, directora assistencial del Servei de Salut de Baix Empordà, sobre un brot de Covid que afecta medicina interna i traumatologia, i des del mateix centre s'ha pres la mesura que els pacients ingressats no puguin rebre visites fins que la situació no estigui controlada. Rivera insisteix que l'hospital té unes mesures estrictes i que s'ha actuat de manera ràpida i efectiva per frenar aquest brot. De moment estan en fase de cribatge i estudi de dimensions, i quan aquest estigui limitat rebaixarà les mesures.
Els pacients ingressats a l'Hospital de Palamós que no eren Covid quan ingressaven, és a dir, que tenien una PCR negativa a l'indret, cada 5 dies se'ls faria una PCR de cribatge. Llavors va ser en aquestes PCRs de 5 dies en què vam detectar diversos positius. Llavors, bueno, com sempre, a partir d'aquests positius anem rascant els contactes estrets perquè tots eren asimptomàtics. Llavors, bueno, en funció de qui havia estat en contacte amb aquests positius, van anar sortint la resta.
Pel que fa a consultes externes i urgències, sí que es permetrà l'acompanyament, que és molt beneficiós pel suport moral que proporcionen.
Consultes externes i urgències s'han mantingut. Hem de tenir en compte que les visites aporten, les visites i els acompanyants aporten moltíssimes coses positives, tant a l'experiència que viu el pacient com al familiar que no té aquest patiment, i inclús el professional que pot explicar, si un pacient no ho entén perquè està nerviós, li pot explicar l'acompanyant.
Finalment, la directora del centre afegeix que, tot i les dades optimistes dels baixos casos de Covid al Baix Empordà i el nombre creixent de vacunats, cal no baixar la guàrdia i seguir mantenint les mesures.
Doncs sí, sí que és important això. Aquesta és la reflexió clau. Anem cap a Platja d'Aro, perquè hi ha hagut un detingut per maltractament. Concretament, la policia local de Castellplatja d'Aro ha detingut un home per presumpte maltractament a la seva parella, Sergi.
Segons informa el Diari de Girona, els fets es remunten a la nit de diumenge passat, quan es va rebre l'avís d'una possible agressió al centre de Platja d'Aro. Una patrulla policial va acudir a la trucada i es van trobar amb un home i una dona que estaven al carrer. I ella presentava diverses lesions, sobretot a la cara.
Aleshores, el presumpte agressor va ser detingut?
Sí, els agents van procedir a la detenció de l'home, de 30 anys i nacionalitat espanyola, i que ja comptava amb antecedents policials per violència domèstica, i fins i tot una ordre d'allunyament cap a la seva parella. Per la seva banda, la dona va ser traslladada a l'Hospital Comarcal de Palamós, on la van atendre dels cops que presumptament havia rebut de la seva parella. Després de la detenció, el jutge instructor del cas va decretar presó provisional per al presumpte agressor.
Ara una bona notícia per les persones que agafen l'autobús a la Bisbal, certament, però també per les persones que circulen per la Bisbal, sobretot per les voltes, i també per les persones que viuen als carrers del centre de la Bisbal. Segur que amb totes aquestes pistes ja heu relacionat que estic parlant de la nova estació d'autobusos de la Bisbal, que estarà situada perquè us ubiqueu, perquè el punt és, allò, el nom és difícil de dir, és, està davant del CAP, o a prop del CAP, a prop de l'ambulatori, això a la zona nord del municipi, per tant a la zona que dona cap a Corçà, a prop de la ronda de circunvalació, sabeu, la ronda que intenta treure el trànsit del centre de la ciutat, doncs ara es traurà també els autobusos. Per tant, els autobusos han de passar per aquella ronda de circunvalació, l'altre camí per creuar la Bisbal, i pararan en un punt que està a prop del Lidl, per entendre'ns, molt a prop del Lidl. O sigui, pràcticament, no et diré davant per davant perquè no, però molt a prop del Lidl. Unes obres de la nova estació que ja estan pràcticament acabades i que, atenció, aquesta estació entrarà en funcionament a finals d'aquest mes de març. Anna.
Concretament, els primers autobusos hi arribaran el dissabte 27 de març. Així ho va anunciar ahir l'alcalde del municipi, Enric Marquès, durant la visita a les instal·lacions del secretari del Departament d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín. L'alcalde va recordar que aquesta estació és un canvi molt necessari perquè a la Bisbal feia falta una estació en condicions. Per la seva banda, Isidre Gavín ha assegurat que comptar amb aquesta nova estació d'autobusos és important perquè la Bisbal és un punt neuràlgic entre la costa i l'interior.
Que, a més, és una ròtula geogràfica, eh? És una ròtula de rutes, eh? Entre la costa i l'interior. Per tant, és un punt neuràlgic. La Bisbal és un punt estratègic d'aquest territori. Per tant, una obra molt necessària.
A més, Isidre Gavín explica que la nova estació ofereix millores directes en diferents àmbits. Per una banda, destaca que l'amplada de les andanes permetrà que hi puguin accedir autobusos adaptats a persones amb mobilitat reduïda. En segon lloc, també posa en valor la pantalla dinàmica amb què els usuaris podran informar-se i l'ampliació que s'ha fet a la carretera de Cruïlles per facilitar l'accés de vehicles i usuaris. Durant la visita, el secretari també va comentar que un aspecte que queda pendent és millorar la coordinació d'horaris entre busos i trens. Assegura que és un problema que s'intentarà millorar properament.
Estem estudiant en aquest moment com podem generar una millor intermodalitat, una millor connectivitat entre algunes estacions d'autobús i el tren, per exemple, on no hi ha una bona coordinació d'horaris. Aquest és un tema que s'està treballant, també amb el director dels serveis territorials, el senyor Pere Saló, i amb la gent de transports del departament, per tal de corregir aquelles disfuncions o millorar l'oferta de servei en aquestes qüestions.
Fa gràcia que diguin, estem estudiant com millorem això, doncs mira, o canviant l'horari del tren o canviant l'horari de l'autobús, no hi ha més. Vull dir, aviam si ens hi posem, perquè fa molts anys que s'està estudiant això i és extremadíssimament necessari i és una falta de respecte, certament, que l'autobús no coincideixi amb el tren. És que és de calaix, és de calaix. Marxem a Palafrugell ara mateix perquè sabeu que l'accés al golfet estava molt malmès encara, pel Glòria, i sembla que aquestes obres de millora de les entrades a la platja del golfet, doncs ara sembla que ja s'han acabat. Ho analitzem amb l'Eugènia Güell perquè després que el temporal Glòria deixés moltes zones malmeses, l'Ajuntament de Palafrugell ha millorat l'accés a la platja del Golfet de manera que tingui una entrada, diuen, més segura i acabada.
Pau Lladó, que és el regidor de serveis del municipi, ha explicat a Ràdio Palafrugell com ha estat aquesta actuació que ha fet la brigada municipal.
I en aquest cas s'ha fet a mà i s'ha tret el que era totes les pedres, s'ha adequat una mica el pas, que és un pas aproximadament, bueno, un pas generós, i que en aquest sentit doncs ara sí que hi ha un pas totalment planer, no hi ha pedres, s'ha netejat.
Lladó també ha recordat a l'entrevista amb Ràdio Palafrugell que l'any passat l'Ajuntament va invertir 45.000 euros aproximadament en unes obres per consolidar el talús que està a la paret rocosa de la platja del Golfet, una actuació que en principi pertanyia a les costes de l'Estat.
I encara altres millores, en aquest cas a S'Agaró. Perquè s'ha estrenat la nova zona de pas segura per creuar l'avinguda de S'Agaró de Platja d'Aro a l'alçada del pont sobre el Ridaura per garantir el pas tant dels usuaris del carril bici que transcorre en paral·lel com també dels vianants. S'hi han invertit més de 74.000 euros i suposa el final dels de l'execució dels quatre primers projectes participatius dels pressupostos participatius de l'any 2018.
S'hi ha instal·lat un semàfor intel·ligent amb pulsador pels dos sentits de la mar amb il·luminació horitzontal, vertical i nocturna. També a la vessant de ponent s'ha construït una escala per superar el pendent amb solera i esglaons de formigó i també un acabat raspallat que incorpora una rampa amb un perfil d'alumini que ajudarà a les bicicletes a pujar-hi. A la vessant de llevant ja hi havia des de fa uns anys una rampa per compensar el desnivell per accedir de nou al carril bici.
Quins altres projectes han sortit del procés participatiu?
Doncs han estat la instal·lació d'una font d'aigua al camí central per vianants del Parc dels Estanys de Platja d'Aro. També s'ha construït una marquesina a l'entrada principal de l'escola de Vall d'Aro i a la generació d'un punt de gir segur al carrer Santiago Rusiñol de Platja d'Aro, al centre comercial de Parc d'Aro, per millorar la seguretat i evitar infraccions als vehicles. Els quatre escollits en la segona edició l'any 2019 estan en procés de redacció, adjudicació o adequació final. Després de no convocar-se durant el 2020, enguany se'n celebrarà la tercera edició amb una dotació de 200.000 euros per propostes en l'àmbit de les inversions. La presentació d'iniciativa serà des del 26 d'abril al 23 de maig d'aquest any i després de diversos debats, tallers i validacions tècniques, les votacions per empadronats per majors de 14 anys seran del 20 de setembre al 17 d'octubre.
Des d'ara i fins al 15 d'octubre està totalment prohibit encendre foc en terrenys forestals, hi hagi o no arbres, i en una franja de 500 metres que l'envolta. Queda totalment prohibit fer qualsevol tipus d'activitat, però especialment no es poden cremar ni rostolls, ni marges, ni restes forestals, agrícoles o de jardineria, ni tampoc fer foc d'esbarjo.
Queda exclosa la prohibició dintre de les àrees recreatives i l'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb matagospires. Tampoc es pot fer foc per activitats relacionades amb l'apicultura. De la mateixa manera, tampoc es poden llançar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc. I també està prohibit llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc, ni tampoc es pot utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals. De totes maneres, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació sí que pot autoritzar de manera extraordinària realitzar determinats treballs i activitats que suposin un risc d'incendi forestal, però com dèiem, amb una autorització.
Parla. parlant d'incendis, ara hem d'explicar, clar, que a S'Agaró ja es fan, ja s'estan fent treballs de prevenció contra els incendis forestals.
Queda exclosa la prohibició...
Sí, estem parlant en aquest cas no de S'Agaró, sinó de Tamariu.
Aquestes zones on es fa la neteja poden servir com a petites franges de seguretat o tallafocs. Aquestes franges eren més freqüents abans quan s'explotaven els camps, que tenien també aquesta utilitat, però amb la davallada dels terrenys agrícoles també han minvat aquestes zones clau per evitar la propagació dels focs. Concretament, a la zona d'Aiguaixalida, des d'on fa dies l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell està realitzant aquestes tasques de prevenció que consisteixen en netejar les zones de l'excessiva massa arbòria que podria servir com a combustible ràpid en cas que hi hagués un incendi. Així ho explicava en Ruth Palomeque, cap de l'àrea del medi ambient, i Marc Heras, regidor de medi ambient, fa uns dies a Ràdio Palafrugell. A més, la cap de l'àrea de medi ambient ens recorda que a les parcel·les privades els seus titulars també han de dur a terme el mateix manteniment, per llei.
Sí, ara també s'han reprès aquestes tasques amb altres parcel·les d'Aiguaixalida amb el mateix objectiu. Són unes tasques per reduir la densitat arbòria i de arbustives d'aquestes parcel·les per evitar que en el cas de que hi hagi un incendi forestal doncs trobi molt de combustible. Nosaltres com a Ajuntament hem actuat aquí perquè són parcel·les que són de titularitat municipal. El que passa és que aquestes mateixes parcel·les de titularitat privada també estan obligades per una llei de prevenció d'incendis a tenir unes densitats d'arbrat concretes.
El Consell Comarcal presenta els resultats de la diagnosi per la diversitat afectiva, sexual i de gènere.
A la sessió que es va desenvolupar abans d'ahir al matí a la sala de plens del Consell Comarcal hi van participar una desena de treballadors i treballadores del Consell de diferents àrees. Mitjançant dinàmiques de treball variades, s'ha posat un punt de partida per la sistematització de les mesures i les accions a incloure en el futur pla comarcal. És la primera vegada que es fa al Baix Empordà un pla comarcal per la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Aquest marc ha permès iniciar un procés de reflexió i a més ha generat un coneixement col·lectiu sobre les sensibilitats i posicionaments respecte a la diversitat afectiva, sexual i de gènere en tot el conjunt de la ciutadania. Per poder desenvolupar el pla s'han creat quatre comissions. La comissió SAIS comarcal, formada pels serveis d'atenció integral LGBTI, més els SAIS de la comarca, la comissió d'igualtat política, la comissió comarcal LGBTI i la comissió tècnica municipal LGBTI. A més, coincidint amb la setmana del Dia Internacional de les Dones, el Consell Comarcal va presentar el passat dimecres dia 10 la diagnosi del Pla d'Igualtat Intern del Consell Comarcal, és a dir, en quina situació real d'igualtat d'oportunitats es troben les homes i dones dins l'organització. A partir dels resultats d'aquesta anàlisi és com es dissenyarà el pla, que serà coordinat per totes aquestes comissions.
I hem d'explicar també que l'Àliga de la Bisbal ha estat convidada durant aquests dies juntament amb el cavall alat de Vilaseca a Bestieses 2021 a la Casa dels Entremesos de Barcelona amb motiu de les festes de Sant Josep Oriol.
L'espai expositiu ubicat a la plaça de les Beates acull durant tot l'any el bestiari històric de Barcelona i bona part del seguici popular. L'exposició, que compta amb totes les mesures sanitàries de control d'aforament, roman oberta el dissabte des del dissabte 13 al dissabte 20 de març i es pot visitar de dimarts a dissabte al matí i a la tarda i els diumenges només al matí. Per l'ocasió es reparteix una postal commemorativa de la visita de l'Àliga de la Bisbal d'Empordà. A més, l'Àliga de la Bisbal participarà al Corpus Festiu que culminarà amb una celebració que es diu Bestieses als convidats del Lleó i la Mulassa de Barcelona, que és una cercavila festiva on el Lleó i la Mulassa conviden cadascun una bèstia rellevant del territori. Les figures convidades són escollides per ser emblemàtiques emblemàtiques dins de les seves poblacions, així com per la seva tradició, singularitat i ball. Doncs precisament l'àliga de la Bisbal haurà d'executar la seva dansa en el moment culminant de l'acte. Si bé l'any passat la festa es va haver d'anul·lar per culpa de la pandèmia, enguany s'ha apostat per tirar endavant l'acte en una versió reduïda, però no menys sentida. L'acte serà aquest dissabte 20 de març a la tarda, i per poder-lo fer amb la màxima seguretat no hi haurà cercavila, sinó que només es farà una ballada dins de la basílica amb totes les mesures sanitàries per la Covid-19.
Estem escoltant Maria Arnal. Ella i Marcel Bagés, el tàndem que fan tots dos, els han confirmat pel 59è Festival de la Porta Ferrada d'aquest estiu.
Sí, l'edició d'enguany del Festival de Porta Ferrada afegeix l'actuació del duet barceloní Maria Arnal i Marcel Bagés, que actuarà a l'escenari de Guíxols Arena el 17 d'agost. El duet porta més de 6 anys actuant a nivell nacional i els darrers anys es van llançar a fer una gira internacional. Maria Arnal a la veu i Marcel Bagés a la guitarra acaben d'estrenar el seu segon àlbum, Clamor, i descriuen el seu gènere musical com a pop mutant, amb elements contemporanis, pinzellades tradicionals i d'experimentació. Cal destacar que aquest àlbum va ser publicat fa 2 setmanes i va tenir molt bona rebuda tant per la crítica com per l'audiència.
Vuit i 35 minuts, de seguida tornem i parlem de cinema. La ràdio de l'Empordà.
Ràdio Capital. Automontràs, ara més a prop teu. Ens hem traslladat al centre de Palafrugell. Vine a veure les noves instal·lacions pensades per oferir-te la més àmplia gamma de vehicles, d'ocasió, de gerència i quilòmetre zero. I ara, també motos elèctriques. I com sempre, les últimes novetats de Mitsubishi. Automontràs, ara al carrer de la Lluna 40 de Palafrugell. Telèfon 972 47 56 92. Vine a veure'ns. Tenim el cotxe ideal per a tu.
Al restaurant El Balcó de Calella estem de tornada. Obrim de nou el restaurant perquè puguis gaudir del menú de la garbinada i de la millor cuina mediterrània amb productes de proximitat. Vine a fer el vermut o a dinar al Balcó de Calella, un lloc idíl·lic en un jardí únic davant del mar i amb unes vistes fantàstiques. I si ho prefereixes, El Balcó de Calella a casa. Els millors plats de la nostra cuina a casa teu. El Balcó de Calella. Visita el nostre web www.elbalcodecalella.com o truca'ns al 689-62-53-71.
Són les 8 i 36 minuts. Seguim al Supermatí de Ràdio Capital. Parlem de cinema. I ho fem amb l'Ignasi Arbat, que ja tenim aquí. Ignasi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Bé, em pinta un bon cap de setmana, eh?
Sí?
Sí, d'entrada sí. Potser més de quedar-se a casa, però com que ja diuen que farà mal temps...
Doncs mira, no, jo et donaré unes quantes idees per no quedar-te a casa aquest cap de setmana pel que fa al cinema, mira.
Em sembla genial.
Aviam, al Teatre Municipal de Palafrugell aquest cap de setmana i Llovieron Pájaros. Al cinema Arinco aquest cap de setmana, veurem si parlem, si hi ha alguna estrena de les que parlem avui, però hi fan Raya i el último dragón, i... Espera, no ho estic mirant al lloc correcte, perdó. Un moment, que ho miraré on toca. Aquí, hi fan Raya el último dragón, hi fan El padre, hi fan Minari, la història de mi família, hi fan El informe Auschwitz i hi fan Mank. I atenció, perquè al cinema Montgrí de Torroella, aquest cap de setmana, per una banda tenim Maragall i la Lluna, que me n'han parlat molt bé, que és el documental sobre Pasqual Maragall i que té molt bona pinta, però també, això divendres i diumenge, però també Minari i història de mi família, que l'altre dia ens en parlaves, deies meravelles d'aquesta pel·lícula, no?
Sí, i escolta, mira, sembla que els de l'Acadèmia i els Oscars hi han estat d'acord, perquè s'han endut unes quantes nominacions, entre elles crec que està la de millor pel·lícula, també millor actor principal, Steven Yeun, vull dir que, ostres, fantàstic.
Doncs ja ho sabeu, dissabte a les 8 del vespre i diumenge a un quart de 8 al cinema Montgrí hi fan Minari. Per tant, és una de les grans oportunitats d'anar a veure allò, un cinema de proximitat.
Està molt bé, la pel·lícula, és a dir, no, és una pel·li de bon rotllo, tot i que el que li passa a la família rosa una mica el drama, però és allò de que aquell somni americà vist des del punt de vista d'una família coreana, que el somni costa molt, molt d'aconseguir, i pateixes, i és un patim constant tota la pel·lícula, però molt bé.
Doncs ja ho sabem. Aviam, avui les estrenes ens arriben bàsicament, deies, per plataformes, i hi ha una de Disney que jo estic intrigat, aviam què tal serà. De què parlem? De què comencem?
Comencem amb el que és la gran estrena del cap de setmana, que és aquesta nova sèrie de Marvel Studios, The Falcon and the Winter Soldier.
So, who would like to start? Mr. Barnes, why does Sam aggravate you?
Aquests són dos personatges bastant secundaris de la saga de Marvel dels Vengadors, no?
Sí, tant de la saga de Los Vengadores com de les pel·lícules del Capitán América. De fet, de Falcon, tots dos són companys, eren companys del Capitán América. Ara el Capitán América, doncs, després d'Avengers Endgame, sabem que va anar al passat, que va tenir una vida en el passat i que en l'actualitat, amb el present Marvel, és un home de més de 100 anys. Per tant, ja no està com per portar l'escut del Capità Amèrica. I la sèrie va això, sobre qui ha d'assumir el relleu, qui ha de ser el nou Capità Amèrica.
Perdó, però un moment, si hi ha algú que encara no ha vist Endgame i que l'interessa molt, doncs que apagui la ràdio un segon, perquè això són spoilers claríssims, però ara...
Vols dir que queda algú en aquest món?
És que si algú que li interessi mínimament aquestes pel·lícules, ja l'ha vist Endgame, però el Capità Amèrica acabava morir al final o no?
No, el Capità Amèrica, per tornar tot el que havien recuperat, al final es queda en el passat, sí, amb la mort de la seva vida, que era la Peggy Carter. I aleshores tenia una vida de persona tranquil·la.
Sí, que això és preciós al final i emociona molt.
Sí.
Però després, clar, quan ja se'l veu vell, ell, diguem, segueix viu, no? Vull dir que podria aparèixer en aquesta sèrie o no?
Podria, però almenys pel que ha dit Kevin Feige, no. Que és el... diu que no, però jo no les tinc totes. Vull dir, ja no és la primera vegada que ens enganyen o intenten tirar-nos enrere les expectatives perquè llavors apareguin. De moment sembla que no tindrem a Chris Evans, però no se sap mai.
Val, i això, de què va aquesta sèrie, per tant?
Això és una body movie, per entendre'ns, body movie d'acció, és a dir, tot, no és com WandaVision, que hem vist aquests dies, que era una cosa més reflexiva, més introspectiva, que parlava més sobre el dol. Això anem per un altre cantó. Aquí anem a acció pura i dura, anem una, ja t'he dit, una body movie d'aquestes una mica de tota la vida, amb escenes d'acció que diuen que s'assemblen a les de John Wick, i tenim diversos personatges que es recuperen. Els dos protagonistes, òbviament, Anthony Mackie, que és el Sam Wilson, el Falcon, i el Sebastian Stan, que és el Bucky Barnes, que és el Winter Soldier, el soldado de invierno. I a més, recuperem personatges secundaris que havíem vist, per exemple, en altres pel·lícules de la saga del Capità Amèrica, com la Emily Van Camp, que és la Sharon Carter, que és la neta de la Peggy Carter, i el Daniel Brühl, que recupera el paper que havia fet Capità Amèrica Civil War del Baron Zemo, que allà l'havíem vist amb un personatge que s'assemblava poquet amb el dels còmics, i aquí ja... fins i tot en els trailers l'hem vist amb la màscara que fa servir en els còmics. Per tant, tenim moltes ganes i expectatives, a banda que és un actor que ens agrada molt, el Daniel Brühl.
Home, sí, com a actor català, doncs mira.
Sí, vull dir que tenim moltes ganes de veure aquesta sèrie, que promet, si heu vist els trailers, molta acció, diversió i molta química entre els dos personatges.
Val. Clar, a mi em feia por el fet això, que són personatges més aviat secundaris, però ja està bé, no? Disney Plus per anar traient punta personatges que potser una pel·lícula sencera no te l'aguanten, no? No sé, fa la sensació.
No és que no t'aguantin una pel·lícula, jo no tinc cap dubte que et podrien aguantar una pel·lícula, però sí que és cert que, clar, no són uns grans noms, com ara hem vist, no? Una pel·li del Capitán América, una pel·li d'Iron Man. Aleshores, sí que és posar el focus en aquests personatges, com han fet ara amb la Bruja Escarlata, amb la Vision, com vindrà després amb Loki, que sí que podrien tenir unes recaptacions, però no tan grans com per exemple, una pel·lícula del Capitán América. Per tant, una manera de vendre-les bé és a través de la plataforma i d'aquesta manera també donar-li aquest vestit de... d'una mica d'explicar les coses amb més profunditat.
Sí, clar, exacte. Sí, sí, allò... poder mimar una mica el producte, no? Més que en una pel·lícula.
Sí. Sí, sí, sembla ser que seran 6 episodis, en aquest cas, no seran 9, com, i que tindran una durada una mica més llarga, perquè els de Bruja Escarlata Televisió solien durar això una mitjoreta, aquests ja ens aniríem els 3 quarts d'hora per capítol.
Molt bé. Aviam, tenim també altres coses pel que fa Marvel a Disney+.
Sí, tenim el documental de com es va fer WandaVision, que es diu Reunidos, així se hizo Bruja Escarlata Televisió, que és un documental d'una hora, que ens explica com es va fer la sèrie. Veurem així escenes de les rodades en la sitcom, que ho van fer en públic en directe, i un munt de curiositats i declaracions dels actors i creadors de la sèrie.
Jo, certament, aquesta sèrie m'ha agradat moltíssim, eh?
A mi també. Jo estic enamorat d'aquesta sèrie.
Molt.
Aquesta setmana hem fet un programa dedicat exclusivament només a parlar de la sèrie i...
Doncs el recuperaré, perquè tu, és que aviam, sí que és cert que per algú que no li agradin els superherois o que no coneguin els personatges, potser doncs no és el millor producte, no? Però
és home, que... poder sí, sí, perquè si t'agrada la cultura televisiva, si t'agrada sí. les sitcoms, és un gran homenatge a tot aquest món, i si tu, jo que sé, t'has empapat de sèries dels 80 com Los Problemas Crecen o dels 90 o de The Office, per exemple, o Modern Family, coses d'aquestes. Totes aquestes referències estan en aquesta sèrie.
9:15, ara ja ens avisen
sí,
les campanes, que són...
Exacte.
Escolta, i que bé que ho fa ella, eh?
És brutal. Ho fa molt bé.
Ella és germana de les germanes Olsen.
Correcte, sí. Ella, a més, quan en el making of ho explica, no? Perquè, diguéssim, ella no era actriu infantil. Ella acompanyava, perquè, clar, anàvem amb els pares, amb les persones Olsen, al set de Padres Forzosos, i ella les acompanyava. No era actriu. S'ha fet actriu més endavant, però, és clar, ella ha viscut també el món de la sitcom per dintre. Coneix com funciona tota aquesta dinàmica des d'una perspectiva externa, no tan interna, i ha pogut veure i viure interpretacions de que ara ha pogut reproduir en pantalla, no?
Clar, per tant, la que s'ha convertit en una actriu brillant és ella i no les germanes, que eren les actrius originals.
Correcte. Les germanes s'han dedicat potser de manera involuntària, potser, elles segurament no sé si n'han tingut gaire culpa a ocupar les portades de la premsa groga i sí. poca cosa més.
Sí. Molt bé, doncs si no l'heu vista, WandaVision és boníssima. La Bruja Escarlata i Vision, com ho hem traduït aquí a Espanya.
Ah, exacte, sí.
Aviam, això em té molt intrigat i vull que m'ho expliquis. La següent pel·lícula, quina és?
És Zack Snyder's Justice League.
La Lliga de la Justícia era una pel·lícula que ja existia.
De fet, és una pel·lícula que ja existeix. Sí. És una pel·lícula que es va fer i que es va estrenar fa 4 anys, sí. el 2017.
I què vol dir ara tornar-la a estrenar?
I això és una pel·lícula que ha nascut a Twitter, o sigui, directament. Zack Snyder és un tipus que crea amor i odi a part igual. És difícil trobar un terme mig, sobretot des que va començar a fer pel·lícules de DC, des de Man of Steel, jo crec que s'ha polaritzat bastant el que la gent creu de Zack Snyder. Zack Snyder acostuma a fer totes les pel·lícules igual, amb un mateix estil, que molta música, molta èpica, molts efectes digitals, és a dir, que podríem dir que ho fa tot com 300, val? I aleshores ell el que va fer amb aquestes pel·lícules, tant en Man of Steel com Batman contra Superman, és intentar portar aquest model de la manera estil visual de 300 als superherois de DC. No va ser una adaptació de l'univers DC, sinó jo agafo els superherois de DC i els porto al meu estil, a la meva manera de fer cinema.
Per la gent que ens estigui escoltant, el DC són... qui són?
Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman...
Val.
Vindria a ser totes aquestes últimes pel·lícules, que va venir Man of Steel, Batman vs Superman, després va haver-hi Wonder Woman...
Però que no valen, a part de Wonder Woman, no valen un pet que la resta, no? O què?
No, són, per mi són un absolut desastre. Però existeix una massa de, que no sé si és molt gran o molt petita, perquè les xarxes socials sí, tot s'exagera, que va provocar que la gent demanés l'Snyder Cut. Perquè què va passar? És a dir, la Liga de la Justícia, quan ja havia rodat el Zack Snyder i anava a punt de començar el procés de rodat, de muntatge, va haver de deixar-ho. La seva filla es va suïcidar i ho va deixar. Aleshores, Warner, en lloc d'esperar a tenir això i que el director acabés la seva pel·lícula, va voler anar de pressa i corrents. I va trucar a Joss Whedon, que havia fet Los Vengadores, va dir algú que conegui una mica el mitjà. Aleshores, Joss Whedon es troba amb el muntatge de Zack Snyder, que el seu estil, el de Whedon, és just el contrari que té Zack Snyder i, clar, no sap què fer exactament amb allò que té davant. Aleshores, què intenta fer? Jo crec que simplement va fer una mica el que va poder amb aquell muntatge, amb les escenes noves que li van deixar rodar, perquè, a més, també la Warner li va deixar que pogués rodar alguna escena nova. És famós tot el que es va parlar sobre el Henry Cavill, que en aquell moment ja havia acabat el rodatge, estava rodant Missió Impossible, i allà portava bigoti. I, clar, Superman no porta bigoti. Què va passar? Que li van borrar digitalment i va quedar com un xurro.
I es veia, no?
Es veia, sí, és el problema. Es notava totes les escenes en què li havien borrat digitalment el bigoti. Sí. Aleshores va quedar una pel·lícula molt estranya, que el millor que tenia, per mi, el meu criteri, eren les escenes de Superman, perquè la resta era més del mateix de Zack Snyder. Però la gent que està
Ara estic veient les fotos de exemples de moments que li havien esborrat el bigoti i, ostres, es nota molt.
Es nota molt.
I això?
Sí, sí, és horrorós. Però si obvies la cara estranya que té el pobre Henry Cavill, les escenes estan molt bé. Hi ha una escena en el pròleg de Superman parlant amb uns nens que l'estan gravant amb el mòbil. És una escena que és collonuda. Hi ha diverses escenes de Superman, perquè, de fet, el problema que va trobar Whedon és que havia molt poc de Superman a la pel·lícula. I aleshores va dir, jo vull més Superman, i per això va agafar el Henry Cavill. Bueno, el cas és que durant aquests 4 anys hi ha hagut molta gent demanant el muntatge de Snyder. Val? Que el que ens arriba ara és un muntatge d'una pel·lícula, o sigui, és la versió de Zack Snyder d'aquella primera pel·lícula, però no és la pel·lícula que hagués estrenat Zack Snyder aleshores. Primer perquè dura 4 hores, i això no l'haguessin permès... Sí, dura 4 hores. Això no ho haguessin permès estrenar en cinema. Aleshores, clar, ara veiem una cosa que recupera molt algun del muntatge, però vaja, gent que ja l'ha vista diuen que el 80% del que hi havia a la pel·lícula original és aquí. Les escenes són les mateixes, la majoria d'elles més allargades, canvia bàsicament el final i totes les escenes de Superman de Whedon aquí no hi són, per la qual cosa en 4 hores tens menys Superman que en una pel·lícula de 2 hores.
Sí, no té gens de bona pinta, no, això?
No, la veritat, a veure, els fans de Zack Snyder evidentment té una pinta brutal i s'ho passaran molt bé i estan entregats i els agradarà. Ara, els que no ens agrada ni la visió de Snyder de Man of Steel, no ens agrada el Batman i Superman i no ens va agradar el que vam veure de Justice League, difícilment ens pugui agradar aquesta pel·lícula.
Li veig un 78% de valoracions positives a Rotten. No està malament.
No està malament. Deixa esperar uns dies també perquè...
Sí, aquí anirà baixant.
Sí, qui el veu al principi també és gent bastant entregada, però vaja... Sí. Jo és que no sé exactament què pensar, perquè això, una pel·lícula de 4 hores ja crec que ens estem passant una mica.
Sí, això, però HBO, no?
Sí. Ja, gent...
Haver-ho tallat en capítols d'una hora i fas una minissèrie, no?
De fet, això s'havia comentat, però a més és que la pel·lícula està dividida en 8 capítols, val? És a dir, perquè la gent la pugui veure a trossos, perquè suposo que ells són conscients que 4 hores de la seva vida, bueno, jo no sé vosaltres, però jo no els tinc 4 hores per asseure'm a casa quasi ni el cap de setmana. Aleshores...
No, òbviament que no. Però clar, pot ser que sí. Aviam, el que dèiem abans de WandaVision i de la nova que treuen Marvel aquest cap de setmana, pot ser que si ho haguessin rebaixat a una sèrie, el punt de vista hagués estat diferent i s'hagués estat més permissiu? No sé, em fa la sensació que amb les sèries, com que no són pel·lícules, doncs tenim una mica la ment més oberta.
Sí, de fet es va discutint, eh? Warner ho va anar allò, a veure què feia, si ho dividia en capítols, si ho feia una pel·lícula. Al final han optat en la versió pel·lícula, però s'havia rumorejat això, a fer 4 capítols d'una hora.
Doncs això arriba, com dèiem, a HBO. Si teniu 4 hores aquest cap de setmana, doncs mira. D'aquestes dues que ens explicaràs ara, no tinc trailers, val? Però sí que podem parlar. Per una banda, una estrena a cinemes.
Sí, les dues són de cinema.
Sí.
Aquesta no sé si us vindrà molt de gust, però vaja, jo ho dic perquè potser no esteu fart del Covid i de la pandèmia. I aquesta pel·lícula precisament va una mica d'això. Es diu Inmune.
I què?
I és una pel·lícula que ha produït el Michael Bay, està protagonitzada pel KJ Apa, i també tenim en papers més secundaris a Demi Moore, Bradley Whitford, Alexander Daddario, i ens parla d'això. Ens estem a l'any 2024, hi ha un virus que es diu Covid-23.
Mare de Déu, senyor, calla, ja, calla.
O sigui, ens en queden 4 més per arribar aquí i es veu que el Covid-23 ha tingut una mutació que ha fet que la mortalitat estigui al 50%. Hi ha un nou confinament i és la història d'un repartidor, com molts d'aquests pobres que han estat treballant durant el confinament, que desenvolupa una immunitat a aquest virus. Això el permet continuar treballant i poder fer el repartiment del que sigui que se li demani. Aleshores, ell vol estar al cantó de la seva xicota, però per estar haurà de superar la llei marcial i els confinaments nocturns i diurns i tota aquesta història.
Bueno, vale, següent.
No, vull dir, això aquí cadascú, eh? Si teniu ganes de continuar amb el mateix rotllo que estem vivint, doncs endavant, eh? Si us voleu aïllar una mica del que està passant, potser no seria la millor.
Certament. Això cinemes, eh, però...
Sí, correcte.
Val. I després una altra estrena de cinemes, però que també la podem comprar allò, veure des de casa, no?
Sí, es veu que sí. Si teníem, bueno, aquestes plataformes, no? o Amazon, que pots comprar la pel·lícula, o qualsevol, o Movistar, o Filmin, o qualsevol d'aquestes, podeu llogar a casa i veure de Mauritanian o anar al cinema, que també l'estan passant. Aquesta és una pel·lícula que la protagonitza la Jodie Foster, i que està basada en fets reals i ens parla de la història d'un presoner de Guantánamo que portava allà tancat durant més de 10 anys sense càrrecs i sense judici, havia perdut tota l'esperança i aleshores apareix una advocada defensora, Nancy Hollander, que és la que interpreta la Jodie Foster, i intentaran treure'l d'allà.
Val. I com dèiem, es pot veure a cinemes, però també es pot comprar o llogar, no?, a plataformes.
Sí, en Video On Demand, que en diuen. Val. Sí. Si teniu, suposo que hi ha qualsevol plataforma, excepte Netflix, crec que té una opció de Video On Demand. Apple la tens, ja hem dit a Amazon a vegades la tens. No sé si estarà Amazon, però sí que sé que està per llogar tant a Movistar com a Filmin. Però vaja, que si la fan al cine la podeu anar a veure, eh?
Molt bé. Doncs ja ho sabeu, aquestes són les recomanacions. Jo, potser amb del que ens has dit, a banda de Falcon and Winter Soldier, jo em quedaria amb Minari aquest cap de setmana, que encara la fan tant a Palamós com a Torroella, no?
Sí, aquesta és obligatòria, eh? Aquesta sí... No, és que...
I a més aquesta encara no la podem veure a cap plataforma, per favor.
No.
Ja, aquesta heu d'aprofitar.
Aquesta heu d'aprofitar, anar-la a veure al cinema, que està... I a més és una molt bona pel·lícula, ja veureu.
Molt bé.
Són dues horetes, però a mi em van passar volant, eh? I a més, tot el repartiment està superbé.
Doncs a poc a poc anem recuperant les cosetes, no? Al cinema anem recuperant terreny.
Sí, sembla que sí, i jo espero que... Bueno, està la cosa una mica pendent, eh? Perquè sí que hi ha algunes escenes, algunes pel·lícules que sembla que s'avancen, d'altres que s'endarrereixen. S'està una mica aquests dies... modelant una mica el calendari del que està per venir, però vaja, sembla ser que ara per Setmana Santa tindrem Tom i Jerry, tindrem algunes pel·lícules així de caràcter infantil familiar perquè la gent vagi al cinema.
Va, doncs, ja ho sabeu, esperar i arribar, que arribi Setmana Santa i,
sí.
I el cinema jo crec que ha de ser clau en la recuperació. Que
sí.
Parlem la setmana que ve.
Vinga, una forta abraçada.
Que vagi molt bé, adéu, bon cap de setmana.
Adéu.
8 i 58 minuts, anirem acabant el programa. El que fem per acabar és un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Comencem jornada amb dos titulars clars. La tramuntana encara ens seguirà afectant unes hores més i això serà el motiu pel qual tindrem el dia majoritàriament assolellat, almenys durant el matí. I l'altre titular és que avui arriba la llengua d'aire fred, que ens mantindrà amb la informació meteorològica primer plano pel que pugui fer a partir de demà divendres. Avui la jornada començarà freda, però el descens de la temperatura el notarem al migdia, amb una temperatura màxima que podrà baixar entre 4 i 5 graus respecte a dimecres. Així doncs, tindrem una forquilla de temperatures que anirà del 5 a primera hora als 14 al migdia. En referència a la tramuntana, a la nostra comarca Baix Empordanesa, el Servei Meteorològic de Catalunya té emès un avís per Margàs i Mar de Fons de component nord. Entre el Cap de Creus i el Cap de Begur, les onades podran superar els 2,5 metres. A la tarda es moderarà la força del vent. Al final de la jornada, la nuvolositat començarà a guanyar el cel i això ja serà el senyal de que tenim l'embussament d'aire fred a sobre i que ens afectarà de cara a demà divendres amb forta davallada tèrmica, ruixats de risc de calabruix i encara amb tramuntana. Pel cap de setmana esperem l'entrada de la primavera amb una situació de ple hivern, amb fred ben viu, però amb predomini del sol.
Aviam si és veritat, aviam si és veritat que Déu t'escolti amb aquest predomini del sol. Nosaltres tornem demà, serà divendres ja, amb tota la informació del Baix Empordà, que podeu anar seguint sempre, com ja sabeu, en directe a la nostra pàgina web, que és radiocapital.cat. I ara, de seguida, aquí a l'antena de Ràdio Capital, la millor música del món que us porta l'Àlex Mata. Que vagi molt bé, adeu.